com nosaltres llevat del pecat i anunciar als pobres la salvació, la redenció als captius i als afligits l'alegria. I encara, per complir els vostres designis, ell mateix es va oferir a la mort i ressuscitant-la destruir i renovar la vida. I perquè no visquéssim més per a nosaltres mateixos, sinó per ell que per nosaltres havia mort i ressuscitat, enviar des de vos, Pare, els creients com a primero l'Esperit Sant. I l'Esperit acaba l'obra de Crist en el món, duent a terme la santificació de totes les coses. Per això, oh Pare, us preguem que el mateix Esperit Sant santifiqui aquestes ofrenes perquè es converteixin en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor, i així puguem celebrar aquest gran misteri que ell mateix ens deixà en signe d'aliança eterna. Ell, en efecte, arribada l'hora que vos, Pare Sant, havíeu de glorificar-lo, havent estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l'extrem. I mentre sopaven, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres». Igualment, prengué el calze ple del fruit de la vinya, donà gràcies i el passà als seus deixebles, tot dient: «Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial».
Aclameu el misteri de la redempció.
Per això nosaltres, Pare, celebrant ara el memorial de la nostra redempció, recordem la mort de Crist i la seva estada entre els morts. Proclamem la seva resurrecció i la seva ascensió a la vostra dreta. I esperant el seu retorn gloriós, us oferim el seu cos i la seva sang com a sacrifici digne de vos, l'únic que salva el món. Mireu l'ofrena que vos mateix heu preparat per a la vostra església. I ja que ens doneu un sol pa i un sol calze, concediu als qui en participaran que, reunits en un sol cos per l'Esperit Sant, siguin en Crist una víctima viva a lloança de la vostra glòria.
I ara, Senyor, recordeu-vos de tots aquells pels quals us oferim aquest sacrifici. En primer lloc, del vostre servent, el Papa Francesc, del nostre bisbe Agustí, dels bisbes de tot el món i també dels preveres, dels diaques, dels presents que us fan aquesta ofrena i de tot el vostre poble i de tots els que hi cerquen amb sinceritat de cor.
Recordeu-vos també dels qui han mort en la pau de Crist i de tots els difunts, la fe dels quals només vos heu conegut. I a tots nosaltres, els vostres fills, concediu-nos, Pare Clementíssim, que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els sants, aconseguim l'herència del cel en el vostre regne, on, juntament amb tota la creació, lliure ja del pecat i de la mort, us glorificarem per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.
Per ell, amb ell i en ell, vos Déu, Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Formant tots un sol cor i una sola ànima, adrecem-nos al Pare del Cel que ens estima, tot dient. Llibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies i, per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre farem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè som vostres per sempre,
Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos, que viviu i regneu pels segles dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
I amb el vostre.
Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus Dei.
Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, mireu només de paraules i serà salva la meva ànima. El cos de Crist.
Amén.
És com un perfum que ungeix el
Senyor, que la comunió que hem rebut, així com és signe de la unió dels fidels amb vos, porti tota l'Església a la unitat. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
Amén.
Germans, aneu-vos-en en pau.
Donem gràcies a
Des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, us hem ofert l'ofici de laudes, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
8 i 17 minuts. Què tal? Com esteu? Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dijous 18 de juny del 2020. Avui és dia de Sant Marc i Sant Marcel·lià. Després d'escoltar avui aquesta missa des de Montserrat, nosaltres ens posem al dia amb les notícies. Salutacions de tota la gent que fa possible aquest programa, el David García a la producció, a la redacció, en Ignasi Miranda, a la Berta Sacanell, a les vies de Sant Jordi Carretero i a la locució i redacció. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com estàs?
Bé, aquí, a fer ràdio.
Doncs vinga, si et sembla avui, ara mateix, doncs 18 minuts que passen de les 8, comencem coneixent l'estat de la xarxa viària. Des del RAC ens informa a aquesta hora Bernat Martínez. Molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora del matí el trànsit s'intensifica força a la Corona i als accessos de Barcelona, i també hi ha un llarg llistat de retencions, molt implícit també amb les pluges que ruixen arreu del territori. Començant amb retencions a l'enllaç de la P7, amb la B23, a Papiol en sentit sud, i a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit Girona, al punt d'enllaç de l'autopista amb la 58. A l'autovia també s'hi observen retencions en sentit Barcelona, passant per Sabadell, per Montcada i per enllaçar amb l'ús de la Trinitat. I si ens desplacem per la pota sud, es circula amb densitat a la C32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord. Més retencions també a aquesta hora a la zona del Vallès, a la C17, a parets en tots els sentits que afecten de retruc a l'enllaç amb la P7, a l'altura de Mollet i de Montornès del Vallès. I per acabar aquest llistat de retencions, també ens fixem en la circulació densa a les dues rondes, a la ronda a dalt en tots els sentits, des d'Esplugues fins a Sarrià, sentit Besòs, i des de Santa Coloma fins a Sant Gervasi, en sentit Llobregat. En canvi, a la ronda litoral, únicament problemes en sentit Llobregat ara mateix, des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. I també hi ha novetats pel que fa al volum de la circulació. Lleuger repunt durant ahir, on es va recuperar ja el 85% del trànsit habitual d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona, i el 87% de sortida. Una quantitat de vehicles que cada vegada s'apropa més a la d'abans de la crisi pel coronavirus. Caldrà també estar pendents de com afecta l'entrada en vigor de la fase 3. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat Martínez. Molt bon dia. Ara també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments, i malgrat la pluja, podem parlar de situació tranquil·la. Cap incidència destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen les dades facilitades pels operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa Avis. I ara, 20 minuts que passen de les 8 del matí, engeguem la maquinària informativa. Rafa, a partir d'avui, tot Catalunya entra en fase 3.
Així és, Mercè. El Ministeri de Sanitat ha autoritzat que les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Lleida passin per fi a la fase 3 de la desescalada a partir d'avui mateix, d'aquest dijous. Per tant, tot Catalunya estarà a l'última fase de la desescalada. Amb aquest pas a la fase 3, la Generalitat recuperarà les plenes competències per regular la desescalada i la mobilitat ja serà lliure a tot el país. Fins avui, únicament Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida es mantenien a la fase 2. Aquest dilluns, Girona i la Catalunya Central van entrar en la fase 3 i les regions sanitàries de les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i l'Aran i el Camp de Tarragona hi eren des de la setmana passada.
Rafa, tu amb què et quedes? Quina és la norma més cridanera per tu d'aquesta fase 3?
per mi que s'eliminen les franges horàries per sortir al carrer, també de les reservades a les persones més grans de 70 anys i també que pots lliure circulació. Pots anar on vulguis dintre de tota Catalunya.
El Departament d'Educació es compromet al retorn a les aules al setembre del 100% de l'alumnat.
L'Educació té la voluntat que el curs que ve l'escola sigui el més normal i el més segura possible i que això es traslladi a la màxima presencialitat. És a dir, que tots els alumnes d'infantil, primària i ESO, o com a mínim els de primer i segon, puguin anar a l'escola de forma presencial. Així ho explicava Josep González Cambray, director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona.
En el cas de que haguem de fer grups reduïts perquè és un criteri sanitari, perquè fos un criteri sanitari, fins a segon d'ESO faríem presencialment i la resta farien un 50% presencial i un 50% telemàtic.
Josep González s'ha compromès en un programa especial de TV3 que el curs 2020-2021 arrenqui amb tot l'alumnat a les aules i amb el màxim de normalitat dins del context de la pandèmia del Covid-19.
I Rafa, vist per sentència ja el judici a Josep Lluís Trapero i la cúpula dels Mossos per l'1 d'octubre.
Així és, la Fiscalia manté l'acusació de sedició per al major dels Mossos d'Esquadra durant l'octubre del 2017. En l'última sessió del judici, cap dels acusats ha volgut fer del torn d'última paraula. L'advocada de Trapero i de la intendent Teresa Laplana, Olga Tubau, ha acabat l'informe amb conclusions que va començar aquest dimarts en una intervenció final en què s'ha emocionat. Tubau ha demanat al tribunal que no carregui sobre Trapero la impotència i l'egoisme de l'Estat i ha demanat l'absolució del major dels Mossos.
I atenció, perquè marxem a l'exterior, perquè Pequín tanca escoles i suspèn vols pel rebrot de Covid, que veu extremadament greu. Explica'ns què ha passat.
Doncs així, extremadament greu, ho qualifiquen les autoritats locals després del nou rebrot de Covid-19 que està sacsejant la capital xinesa. Ha tornat, com deies, a tancar llars d'infants, escoles, instituts i universitats i han confinat una trentena de barris. L'origen del rebrot és el mercat de Xinfadi, un dels principals mercats d'abastiment d'aquesta metròpolis de 20 milions d'habitants. Els últims dies ja n'hi ha hagut 137 casos a un ritme gairebé constant d'una trentena cada 24 hores, tot plegat arran de les mesures dràstiques que prenen els governants de la ciutat. Ja s'han tornat al nivell 2 d'emergència en lloc del 3 que hi havia fins ara i que reflectia una normalitat aparent.
I Rafa, això ha passat a Pequín, però a Alemanya també hi ha un altre rebrot. Què ha passat?
Així és, almenys 657 treballadors d'una escorxadora alemanya han donat positiu per Covid-19. Aquest fet ha deslligat l'alarma i ha portat el districte a decretar el tancament d'escoles i guarderies. Segons ha informat un portaveu de districte a mitjans alemanys, dels 983 tests realitzats fins al moment, han donat positiu 657, encara que no es descarta que el nombre pugui anar en augment, ja que en les instal·lacions de l'empresa càrnica Tonis, el meu alemany, en fi, és una mica macarrònic, han treballat fins a 7.000 persones en els últims temps.
Va, Rafa, però hem de dir una cosa, que el rebrot d'Alemanya està totalment localitzat, diria, no? Que està totalment controlat.
Sí, en principi sí, però bé, hem d'anar en compte.
Precaució. I alerten, atenció a aquesta notícia, que els segells Covid-free d'algunes botigues són publicitat enganyosa.
Així és, Mercè, l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, ha demanat al Ministeri de Sanitat que prohibeixi els segells que alguns establiments usen per assegurar que estan lliures de la Covid-19, perquè no són certificacions originals i, a més, no és possible assegurar que no hi haurà contagis. Alguns locals han començat a enganxar adhesius a l'entrada en forma de segell, sí, on s'hi pot llegir Covid-free. Segons l'OCU, algunes empreses de neteja han posat en marxa aquesta estratègia comercial per vendre millor els seus serveis, tot i ser clarament publicitat enganyosa.
Hem de vigilar, doncs. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha lamentat l'alt grau de crispació que ha arribat a la política espanyola en aquests mesos marcats per la crisi econòmica, social i sobretot sanitària que ha deixat la pandèmia amb la Covid.
Doncs sí, ha estat durant la seva participació aquest dimecres ahir en un col·loqui en línia organitzat per la Fundació Pau Sisè al costat del vicepresident del Banc Europeu, Luis de Guindos, per abordar la temàtica del món després del coronavirus. El cardenal ha remarcat la importància de crear espais comuns on debatre de manera sossegada i ha dit que els polítics han de pactar, però no només ells, sinó que s'han d'obrir a totes les iniciatives privades i socials per dialogar tots, perquè a tots ens preocupa el bé comú per sobre de la ideologia. Joan Josep Omella ha dit que aquest és l'únic camí i per això hem de posar taules als carrers per seure tots. Segons el parer del president de la Conferència Episcopal, necessitem líders socials i polítics polítics coherents que facin el que diuen i estiguin arrelats en aquesta realitat del patiment.
I Rafa, el Papa Francesc ha demanat que respecti la llibertat de consciència?
Doncs ja i si és, va ser ahir, al final de l'Audiència General, Francesc ha expressat el seu desig que els cristians donin exemple de coherència a l'hora d'actuar. Es commemorava la jornada de la consciència inspirada en el testimoni del diplomàtic portuguès Arístides de Sousa Mendes, que va decidir ara fa 80 anys seguir la veu de la consciència i va salvar la vida de milers de jueus i d'altres perseguits. Amb aquesta inspiració, el pontífex també ha demanat que cada cristià mostri una consciència recta il·luminada per la paraula de Déu.
I en els esports destaquem que Lisboa acollirà la final avui de la Champions League fins al 23 d'agost. Explica'm com serà el procediment.
Doncs sí, la UEFA ha confirmat la ciutat de Lisboa com a seu de la gran final de la Champions League d'aquest any, que es disputarà el proper 23 d'agost. També canviarà el format per culpa de la pandèmia, de manera que les eliminatòries a partir de quarts de final es disputaran totes a partit únic, creant una final a 8 que arrencarà el 12 d'agost.
Doncs moltíssimes gràcies. Rafa, haurà de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. De moment ja està plovent a bona part del territori català, però tota la previsió del temps ens el porta el meteoròleg Jordi Miralles. Bon dia.
Hola, Mercè, bon dia. Ja veus que comencem el dia amb un cel força gris i tapat i amb precipitacions que, de fet, estan escombrant tot el país. Unes pluges que al llarg d'aquest matí localment poden tenir intensitat entre moderada i forta a qualsevol indret de Catalunya, sobretot comarques del litoral, per litoral i també del terç nord de Catalunya. Però vaja, a la resta del país també acabarà plovent. Pluges que fins ara, com que han començat de matinada, doncs no acumulen molta aigua, però sí que al llarg del matí es poden arribar a acumular quantitats de més de 20 a 30 litres d'aigua per metre quadrat a molts punts del país. De cara a la tarda es començaran ja a obrir algunes clarianes a les comarques de la meitat sud de Catalunya, comarques de Ponent, però encara es mantindran les pluges i també les tempestes a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, comarques de Girona i també de la meitat nord de Barcelona, així com en alguns punts del litoral. Per tant, avui un dia que, vaja, no ens fa recordar ni molt menys un dia pràcticament d'estiu, sinó un dia, podríem dir tranquil·lament, de finals de març o de començaments d'abril. Les temperatures màximes avui situades entre els 20 i els 25 graus, les més altes s'enregistraran allà on pugui sortir una mica més el sol, però allà on faci sol, màximes que ni tan sols arribaran als 20 graus. Cal dir que de cara a demà es manté encara el risc de ruixats a les comarques del terç nord, a Ponent i al sud hi haurà més clarianes, i de cara al cap de setmana el temps començarà ja a millorar. Dissabte, primer dia de l'estiu, només amb algun ruixat cap a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. I en aquest moment del matí volem compartir amb vosaltres un senzill comunicat. Un comunicat que a partir d'avui, en els propers dies, apareixeran totes les ràdios privades de Catalunya. Rafa.
Sí, la ràdio, Mercè, és per a nosaltres quelcom més que un mitjà de comunicació. És una tasca vocacional. Els que la fem estimem la ràdio i segur que vosaltres, em dirigeixo als oients, que esteu ahí escoltant tan fidels, també la ameu. És per això que quan es fa un mal ús del mitjà, ens fa mal. I és important explicar-ho com una denúncia per intentar evitar-ho en un futur.
Doncs així és, Rafa. Per això avui us expliquem que l'Associació Catalana de Ràdio denunciarà a la Fiscalia una emissora il·legal per incitació a l'odi. Què ha passat?
Expliquem amb una mica de calma. La detenció d'un home a Esplugues de Llobregat per part de la Policia Nacional com a presumpte autor dels delictes d'incitació a l'odi i contra la integritat moral ha tornat a posar de manifest el perill que suposa les ràdios il·legals per a la convivència. Ràdio Hayati, denunciada per l'Associació Catalana de Ràdio quan emetia com a ràdio Asbat, utilitza il·legalment una freqüència en FM que abasta gairebé tota la regió metropolitana de Barcelona. L'home detingut criticava l'actitud d'una professora per aparèixer a les xarxes socials fumant i bevent una copa de vi i per haver faltat al respecte al profeta. Aquest locutor va arribar a insinuar que si visqués en altres països li podrien tallar el cap per aquesta raó. Tota la seva intervenció es pot veure i escoltar en un enllaç a Facebook.
La CR, l'Associació Catalana de Ràdio, ha pres la determinació de denunciar aquests fets a la Fiscalia i es reserva ara exercir les accions de tot tipus que siguin oportunes, ja que ha quedat demostrat que la intervenció dels jutges és l'única mesura útil davant la inactivitat, passivitat o ineficàcia de les administracions davant el creixement fenomen de les ràdios il·legals. Hem de dir que l'any 2019, la CR va detectar un total de 148 emissores sense llicència administrativa a Catalunya, de les que 99 eren a Barcelona, 19 a Girona, 17 a Lleida, 13 a Tarragona, incrementant un 27,6% el nombre d'emissores sense llicència detectades el 2016.
L'Associació Catalana de Ràdio recorda que l'Ajuntament de Barcelona ha hagut d'iniciar recentment els procediments per enderrocar les instal·lacions de ràdios il·legals del Carmel en aplicació d'una sentència ferma. L'Ajuntament s'hi ha vist obligat en el marc de les seves competències després de prendre un recurs anterior.
Aquesta situació, fora del marc legal, provoca greus perjudicis, tant socials com econòmics, i dels que en surten perjudicats els oients, les administracions, les ràdios amb llicències i els veïns també dels centres emissors. Aquestes ràdios il·legals incompleixen els criteris de protecció sanitària en les seves antenes que emeten potents radiacions sobre els habitatges. Així mateix, està comprovat que provoquen una pèrdua de qualitat i de cobertura del senyal de les ràdios en llicència, afectant a l'audiència, els ingressos publicitaris i els llocs de treball. Al voltant d'aquests centres emissors il·legals s'han creat unes màfies que utilitzen societats limitades sense activitat com a tapadores, de manera que no es pot actuar legalment contra els propietaris reals del negoci, amagant una xarxa de generació de diners no declarats.
És per tots aquests motius i atès aquest darrer episodi esdevingut que l'Associació Catalana de Ràdio torna a enviar un escrit de denúncia davant totes les administracions implicades, demanant que s'actuï contra totes aquelles ràdios que no estiguin incloses al registre d'operadors radiofònics i que es faci de manera coordinada, atenent cadascuna al seu marc competencial.
Doncs moltes gràcies, Rafa. Ara mateix, 8:32, marxem a publicitat i l'entrevista.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ens arriba avui una proposta literària perfecta per ara que arriba l'estiu. Una novel·la d'aventures que ens porta, a més, a paradisos marítims amb històries de pirates.
L'aigua literària.
Lola P. Nieva és una escriptora nascuda a Albacete i que compta amb diferents premis literaris en el seu currículum. L'últim, el Guardó de les Lletres del Mediterrani, atorgat per la Diputació de Castelló en la categoria de novel·la romàntica. I és que de novel·la romàntica i d'aventures hem de qualificar La Perla de l'Agua, una obra en castellà editada per la col·lecció narrativa de Planeta i que explica la pacífica vida d'Elisa Beltrán quan es veu amenaçada el dia en què un misteriós desconegut entra a la biblioteca d'Oropesa de Mar, on ella treballa, i deixa un llibre sobre Barbarroja, el corsari barbaresc que va atacar les costes de la vila fa més de 5 segles. A partir d'aleshores, un estrany accident obre una bretxa en la realitat que viu Elisa, que la submergeix en un món de pirates, aventures, intrigues, passió i perills. Un entorn que l'arrossega cap a un abisme irreal que amenaça amb engolir-la. Com us deia, una apassionant novel·la romàntica d'aventures que es pot convertir en la lectura perfecta per les tardes d'estiu. Recordeu, La Perla de l'Agua, de Lola P. Nieva, una nova proposta literària amb l'aigua com a protagonista de la història.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Vuit i 37 minuts, continuem en directe al programa Primera Hora. D'aquí res, entrem a la nova normalitat. Com serà aquesta nova normalitat, aquesta nova realitat? Serem els mateixos? Fins a quin punt ens ha canviat com a societat aquesta pandèmia, si és que ho ha fet? Les respostes. Francesc Núñez, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i sociòleg i membre del Col·legi de Sociòlegs de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Sí, cap problema. Encantat.
De fet, no és la primera vegada que ja vam intervenir en una altra ocasió i vam estar encantats i per això el volíem tenir avui també al programa a primera hora per la proximitat més que res, no? Perquè, primer de tot, igual potser, professor, és situar-nos, no? La nova normalitat, en principi, ha d'arribar dilluns, no? Com a tal. Però a mi m'agradaria preguntar-li, com a sociòleg, la pandèmia ens deixarà una sotregada temporal o ens deixarà una petjada més profunda?
Jo, pel que s'està veient, aquestes coses no es poden especular, s'ha de veure com reacciona la vida i la gent, en definitiva, no ens deixarà gaire, de moment, gaire petjada. La gent té ganes de tornar, no a la nova normalitat que té una mica aquest sentit d'imposar-nos algunes condicions en com ha de ser, no? Però mínimes i molt formals, i el que tenim ganes és de tornar a la normalitat, no? A la vida de cada dia. No només perquè tinguem ganes i perquè és el que ens agradava, sinó perquè, senzillament, és el que sabem fer, és el que estem acostumats a fer, i per tant, a la que ens van traient això de les restriccions, no?, que és el que fins ara havíem tingut, o les prohibicions o les condicions del que s'havia o no s'havia de fer, doncs anem fent el que sempre hem fet. La gent es tira, com estem veient, no?, al carrer i se n'oblida ràpid, fins i tot que ha de portar mascareta, com es pot veure en aquest passeig pels carrers de Barcelona. Ja no et dic els dels pobles. Jo aquí on estic, molt poca gent porta mascareta pel carrer o pels bars. Per tant, la petjada que ens pugui deixar, per més que pugui haver també doncs, reflexions que hàgim dut a terme, experiències molt, molt doloroses que molta gent ha portat, i això, sens dubte, deixarà petjada a les vides humanes. El que tenim ganes és de com d'esborrar, no? I vinga, som-hi, que no ha passat res.
Uh-huh. Tenim ganes com de tornar a començar?
Sí, de tornar a començar, de tornar a la normalitat, a la quotidianitat. En el fons, ens queixem moltes vegades de la monotonia, però a tots ens resulta molt plàcida. Perquè la monotonia o el dia a dia vol dir saber el que hem de fer, no haver de preguntar-nos com s'ha de viure en cada moment, que això és una pregunta difícil de respondre i dolorosa, no? Posem el pilot automàtic, ens aixequem i tots funcionem, i funcionem més o menys com ho hem fet sempre. I això és el que estem fent, el que volem fer. que ens posin condicions complica, per si dir-ho, i ara què faig? Ara haig de fer això? Puc fer això? Fixa't quina complexitat i que confosos estem tots amb aquestes fases, si es pot fer això, si no es pot fer l'altre. I què fem? Doncs mira, jo faig el que sempre he fet, ja prendre, perdona que ho digui, sinó ja prendre el sac. Jo és el que he sentit dir moltes vegades.
La crisi ens ha ensenyat que les nostres prioritats estaven equivocades?
Ens ho ha permet veure. Ens ha permet veure, per exemple, què és l'essencial perquè funcioni una societat. Fixa't que si ens poséssim aquí a mirar-ho, ens qüestionaria moltes coses, perquè és molt poc l'essencial perquè funcioni una societat. Hem necessitat molt poques coses, i amb, és veritat, amb ferides i amb dificultats, però l'essencial és mínim. I aquesta reflexió la podríem haver vist. I també en quant a les vides personals, no? Hem hagut de refer les distàncies socials, que en el fons el que ens han posat és una distància física, però sí que hem refet qui són els nostres amics, amb qui ens truquem, amb qui mantenim les relacions, perquè hem deixat de veure, alguns els que ens han confinat, hem deixat de veure moltíssima gent. I hem hagut de reescriure, per si dir-ho, els contactes, no? Mm. Aquest el truco cada dia, aquest, mira, fa, el veia abans cada dia i ara fa 2 mesos que no el veig, i ni el trobo a faltar. Doncs és evident que tota aquesta situació forçada i obligada en què ens hem vist a viure, ens ha permès això calibrar el que és important i no les nostres vides, no? El que és essencial i el que no és, amb qui mantenim una relació estreta i amb qui no. Jo crec que això ha estat important i pot tenir les seves conseqüències.
Com creu que reaccionarà la societat en el cas d'un rebrot?
Llavors, això, si hi hagués un rebrot perillós o amb conseqüències encara iguals o tan dolentes com les que hem tingut ara, això sí que ens faria reflexionar, perquè és allò que diu que plou sobre mullat, no? O quan hi ha hagut una ferida, el teixit no ha quedat igual de com era abans. I això ens podria escoure molt i espantar-nos molt més, perquè llavors diríem, ei, això no ha estat una broma, no ha estat, i pot tenir repeticions i pot ser fins i tot molt més greu. Mira els xinesos com estan reaccionant a un mínim rebrot, aparentment, clar, no sabem el que ens expliquen o no, sí. Però 137 casos no són tants com per tot el que estan fent i de la manera desmesurada, aparentment, que han reaccionat. Per tant, jo crec que la por se'ns farà molt més present en cas de que al setembre o l'octubre tornéssim a una situació semblant. Llavors ens espantaríem més.
Avui estem parlant amb Francesc Núñez, al programa Primera Hora. Ell és professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i sociòleg i membre del Col·legi de Sociòlegs de Catalunya. Professor, la pandèmia funciona com una lupa que amplifica tensions prèvies. Això ho ha dit Dani Rodríguez, economista i Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials. Hi està d'acord?
Sí, tant. Jo crec que també ho havíem dit al programa aquest que havia participat, no?
Sí.
Que el que està fet és augmentar, accelerar molts processos que ja estaven presents. O sigui, no és que ens hagi canviat de repent la vida, no és que ara de repent haguem descobert situacions que no hi eren. No. Senzillament el que ha fet és augmentar, accelerar, amplificar, també podria ser un altre terme, molts processos que ja hi eren. Per exemple, el de la digitalització de molts àmbits de la nostra relació amb el món. Cada cop els humans ja estàvem en aquest procés, ja hi estàvem, ja hi érem. Ara, de repent, el que ha fet això és explosionar-ho i augmentar-ho i fer-ho molt més ràpid. Aquesta relació mediada que tindrem els humans amb el món a través de la tecnologia, l'únic que ha fet ara és accelerar-se, incrementar-se. No és nou, no? Senzillament s'està consumant, per així dir-ho, un procés. Sí, i en quant pues, a moltes persones, si vols posar en un altre àmbit, no? Tancats a casa seva en el dia a dia amb la seva parella, els hi ha pogut fer veure, això ha augmentat en lupa, les seves deficiències, les seves tensions, les seves misèries. Amb altres també, la seva capacitat d'amor i de comprensió, sí.
Clar, per bo o per dolent, no, professor?
Exacte. No hem de pensar que només lo dolent és el que es multiplica en aquestes situacions.
Sí.
També lo bo, perquè tenim aquesta capacitat els humans, no? Lo difícil, les situacions extremes, sí. Ens fan que surti això. Això és el que ha passat.
Qui ha respost millor a la pandèmia?
A nivell mundial, cadascú respost com ha pogut. En tot cas,
si hem de mirar els països amb èxit, no? que han sigut, però han sigut aquells que han estat, com sempre, apostar és el contrari de vegades de ser prudent, no? I has d'apostar per una decisió o una altra. La prudència et fa reflexionar, com veure que coneixes, que saps, i apostar de vegades és una mica sec. Però els hi ha sortit bé els que, amb prudència, no? des de la serenitat, des del coneixement del seu país, de les seves condicions, han apostat, perquè havia que apostar i havia que prendre decisions que no sabies quines conseqüències tindries, ho han fet bé. O sigui, han apostat amb prudència. Nova Zelanda... ja tenim uns quants exemples que des del principi... Ei, aquí el que estem veient és com les opinions van canviant i les decisions en funció de les pressions que es van tenir i dels interessos polítics d'uns i els altres. I clar, aquesta és una mala manera d'apostar, perquè no apostes des de la sabidoria, des de la decisió, sinó apostes des de l'interès i des de la pressió. Jo crec que se n'han sortit d'ells que, això, en si, prudent, sofrocine aristotèlica, que es deia, i han sabut apostar bé per allò que ningú sabia que s'havia de fer. Que això és el que passa en les situacions difícils de la vida, no? Quan no saps què fer, has d'arriscar. I la prudència és una bona consellera per arriscar-se, més que no pas anar a cops de pal, no?
És molt interessant el que ens està explicant. Abans ens ho apuntava una mica, no? El que passarà dilluns, no? Amb aquesta nova normalitat, normalitzada, justament, no? Per els governs. Però, des del punt de vista sociològic, hem de crear un nou modus vivendi?
Estaria bé que fossin capaços de fer-ho, però jo crec que no estan les nostres mans. Aviam, és com sempre aquesta tensió entre el que pot un individu sol, no? Davant d'aquests sistemes socials i econòmics i ideològics en els que estem immersos. No? És molt difícil canviar això, com funciona el món, però estaria bé que a poc a poc, això que hem après, perquè hem vist que hi ha coses que no són tan importants ni tan essencials i d'altres que són valuoses de recobrar o de reprendre, no? Doncs començar a caminar una miqueta cadascú en aquesta direcció, en aquest nou modus vivendi, no? Hem vist que el planeta no el podem seguir forçant, hem vist que hi ha comportaments que només porten a situacions de malestar i de tensió definitiva. Bueno, en la mesura del possible anem a retrobar aquesta manera de viure, que en definitiva, si deixes fer l'aposta, no passa segurament per reduir el nostre desig de, no? Per reduir la nostra voluntat de posseir i d'augmentar i de tenir més i de ser cada cop més i més i més. Això hem vist que no cal tant, que es pot viure molt menys i d'una manera molt més austera i més modesta i més allò. Les relacions importants les tens sempre a mà. I el que passa és que això és molt difícil. Fixa't que ja tots els governs, la seva principal preocupació és tornar als nivells del PIB i del consum que teníem abans de la pandèmia, no? Immediatament tots reaccionem al ei, tornem a, vinga, més, 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 que això si no augmenta, s'esfonsa. I canviar aquest modus vivendi ens costarà, però molt i molt, si és que som capaços de fer-ho.
Quins consells ens donaria per encarar aquest nou modus vivendi? És complicat.
Sí, de consell. Normalment mirem i veiem el que passa, no? Jo crec que personalment hem de fer el que estigui amb la nostra mà i el primer és canviar aquest jo crec que això, pensar en que viure bé no passa per tenir més i de tot cada cop més, sinó senzillament amb buscar la qualitat de les coses, de les poques o moltes coses que puguis tenir. I amb això no estic parlant de que hem de ser conformistes o resignats o alguna cosa. No, hem de voler viure bé. Això és una aspiració humana, però el bé no és igual a més. Jo crec que és el que diria. Que reflexionem sobre això, no? Que bé no és igual a més. Que viure bé no vol dir tenir més i més i més de tot en cada moment, sinó que hi ha altres coses que són molt més valuoses que la quantitat o aquest poder que ens sembla que tenim quan podem abastar tot el que ens interessa, no? O controlar o dominar. Jo crec que la reflexió ha de venir per aquí. I que pot ser una reflexió molt cristiana, eh? Molt de pensar que de vegades la felicitat no és tant buscar-la en tu mateix com ser capaç d'oferir-la als altres, eh? Perquè pels altres sí que pots fer coses, per la teva és més complicat. És més difícil.
Doncs
hi ha d'haver-hi moltes coses que no controles, perdona.
No, ha estat un plaer conversar amb vostè aquests minuts en aquest matí. Segurament el tornarem a trucar perquè el necessitarem. Francesc Núñez, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i sociòleg.
Estaré encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Cuidis moltíssim.
Molt bé, doncs.
Molt bon dia, gràcies.
I bona normalitat.
Bona normalitat igualment. Cuidis moltíssim.
Bon dia.
Vinga, que nosaltres seguim avançant avui al programa a primera hora, i és que avui volíem començar amb aquest primer minut. Aquest diumenge se celebra el Dia Mundial de la Música i des de diverses entitats han fet una crida, ja en parlarem, i us explicarem en què consistirà, perquè hem de viure aquest Dia Mundial de la Música d'una manera especial. I és que el poder de la música és infinit. Ahir també coneixíem que la cantant australiana Sia ha cedit els drets d'autor d'una cançó seva a Rebecca Godoy. Qui és Rebecca Godoy? Doncs una jove mexicana amb càncer terminal que li va demanar fer un cover d'una cançó de la cantant australiana i monetitzar-la. Què vol dir això? Doncs pujar-la a YouTube i cada vegada que fas un clic per escoltar-la, suma diners per la lluita contra el càncer. Quines ganes, no?, d'escoltar aquesta versió de Rebecca Godoy. De moment haurem d'esperar, perquè ara ja té el vistiplau de la cantància i ara ella la penjarà a YouTube. Estarem molt pendents, doncs, que la Rebecca faci aquesta versió i donar-li el clic. De moment, nosaltres ens quedem amb la música de Sia, que sempre suma, House on Fire.
A primera hora, a Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí, a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Matins Rodons a Ràdio Estel. A les 8 posa el teu matí al dia amb La Primera Hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta Cinquenters, reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, Oh Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, Rodons, amb Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A Primera Hora.
Moment ideal per preguntar-li, Joan Pallarès, a qui li hem de felicitar aquest dijous 18 de juny?
Avui s'escau la diada d'uns sants germans màrtirs a la Roma de les persecucions dels cristians. Sant Marc i Marcelià, que donaven la vida per la fe, i encara també hem d'esmentar que s'escau la festivitat de dos germans més, que també van ser sants, i també màrtirs en aquest cas, Sant Siríac i Santa Paula. Però també avui és Santa Marina, verge i màrtir, com és Santa Isabel, monja, si bé aquesta Santa Isabel no és la que s'acostuma a celebrar més a l'onomàstica. Tornant a Santa Marina, diu la tradició, i ho explica Joan Amades, que era filla de Barcelona, donzella de gran bellesa i major virtut, que fou enterrada a l'antic convent de la Mercè.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Avui dijous, cap vuitada de Corpus a les Borges del Camp. A les 10 del matí, pregària matinal amb exposició del Santíssim a l'Església Parroquial i a les 7 de la tarda, ofici solemne concelebrat a la plaça de l'Església de les Borges del Camp. I més coses. Per demà divendres 19 de juny fins al 21 de juny, audició del Miracle. Missa de Santa Cecília de Gonot amb Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat. Aquest esdeveniment requereix d'inscripció prèvia, així que envia un mail a casespi.miracle@gmail.com. Repetim el mail, casespi.miracle@gmail.com. I encara més coses. També per demà divendres a 6:15 de la tarda et recomanem que facis la visita guiada a la sagristia i a objectes litúrgics de la Basílica de la Sagrada Família. Us recordem també que aquest acte requereix d'inscripció prèvia i ho pots fer a través del mail reserves@cataloniasacra.com. Repetim el mail reserves@cataloniasacra.com. I ja per acabar, us recordem, com sempre, que Ràdio Estel us ofereix la missa de cada dia a 7:45 de la tarda.
Gràcies, Berta, per aquest repàs d'agenda d'actes online que podrem tenir avui, dijous. Però és que a partir d'ara què passarà? Doncs a partir de les 9 arriba el Plusvàlua Dones, encapçalat per Mireia del Pozo. Avui la Mireia del Pozo i les seves conselleres parlaran de dona i economia. Serà a partir de les 9, a 9:45 del matí. El que farem és reprendre el programa a Primera Hora amb moltes més entrevistes. Però el que fem és posar-nos al dia amb les notícies amb Rafa Sanahuja.